Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 24. La processó de Corpus. 4 dies després, 7 de juny de 1640. Barcelona, Principat de Catalunya. Dins la catedral de Barcelona, erigida majestuosament en el segle XIV sobre una antiga catedral romànica, tots els ciutadans honrats que quedaven a la ciutat i els caps dels gremis i confraries més importants de la capital catalana assistien a la missa de Corpus, vestits amb les seves millors robes, conscients de la transcendència que significava venerar la transubstanciació del pa i el vi en el cos i la sang del Santíssim Salvador. El Corpus Christi, instaurat mitjançant la bulla Transiturus de hoc mundo el 1249, era una festivitat que, a diferència de l'austeritat pròpia del Dijous Sant, dia tradicional de l'exaltació de l'Eucaristia, havia pres un caire alegre i festiu, on participava una gran part de la societat, induïda d'un sentiment d'alegria desbordant, sobretot pel que respectava la processó. A diferència de les processons de Setmana Santa, on s'exaltava la pena i el dolor, la de Corpus Christi era revestida de música, catifes de flors, desfilades triomfals del Santíssim Sagrament en forma d'hòstia consagrada i multitud de gegants, nans, disfresses, representacions d'animals i éssers mitològics que ballaven i cantaven joiosos, exaltats per la presència del Senyor i l'apogeu de l'esplendor primaveral. Malgrat que la part més important de la festivitat de Corpus era la tarda, només començar el dia tenia lloc la part més litúrgica, destinada a càrrecs institucionals i homes importants, mitjançant ofici solemne dins la pulcra seu barcelonina. L'esplèndid temple, construït per una planta basilical de 93 metres de llargària, 40 d'ample i 28 d'altura, feia la impressió exterior d'un robust edifici rectangular de gran puresa formal, compacte i llis, amb un gran terrat a la coberta d'on només destacava un petit cimbori inacabat sobre l'entrada, i a banda i banda de l'altar major, dos campanats vuitavats de 53 metres que feien vibrar la ciutat sencera amb les seves pesades campanes. A l'interior, la nau estava dividida en tres sostres d'esquisida creueria quasi de la mateixa altura, sostinguts per esvelts pilars octogonals molt separats entre si, que donaven una imatge d'amplitud molt típica de les catedrals catalanes, destacant els grans finestrals oberts sobre la boca de les capelles radials, que il·luminaven l'altar major amb la potent llum mediterrània i engrandien inevitablement la sensació d'amplitud i divinitat de l'emplaçament. Davant l'altar, a les primeres files, el president de la Generalitat mirava contínuament a Fontanella, impacient, mentre aquest es deixava perdre absort tot contemplant la vella construcció i pensant en el dia que els esperava. Oficiant la missa, el bisbe de Barcelona era assistit pels bisbes de Vic i Girona, qui s'havien desplaçat a la capital, conscients de la importància d'aquell dia, no tant per la festivitat religiosa, sinó per un costum associat a aquell dia, l'obertura de les portes a la ciutat perquè entressin els jornalers a contractar-se per la sega dels terratinents barcelonins. De genolls, durant la pregària eucarística, Fontanella es va treure un paper doblegat de la butxaca i el va passar a Claris de forma dissimulada, mentre el bisbe de Barcelona alçava el calze i proclamava: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per tots vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial». «Què és això?», va preguntar Claris a Fontanella en veu baixa, mentre agafava el paper. «Un tros de carta que el virrei va enviar ahir a Olivares», li va respondre Fontanella, xiu-xiuejant a l'orella. Claris va doblegar la carta dissimuladament i va llegir: «Muy amenazada está mi vida el día de mañana. Correré la carrera con buen ánimo. Dios se sirva ayudarme para que pueda hacer relación a vuestra excelencia del suceso». El president Claris es va guardar el paper. Va girar el cap lleugerament cap a Fontanella i li va dir en veu baixa: «Vols dir que el virrei intueix alguna cosa?» «No és imbècil. Sap que la pagesia s'ha alçat en armes i que per Corpus venen molts camperols a Barcelona», li va dir Fontanella. Claris va girar el cap en direcció a l'altar, tot pensant en l'important dia que l'esperava, mentre contemplava el bisbe de Barcelona, tot alçant el calze i la patena. «Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare Omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles», va dir el bisbe de Barcelona amb solemnitat. De sobte, abans que els feligresos poguessin respondre amb «Amén», es van obrir les portes de la catedral violentament i algú va cridar: «Els revoltats són al Palau del Virrei! Els revoltats són al Palau del Virrei!» Tots els presents van començar a murmurar i al moment els diputats de la Generalitat, malgrat que no havien vist qui havia cridat des de la porta perquè el magnífic cor de Carles V els impedia la vista, es van alçar mirant els tres bisbes. Claris va assentir mirant el bisbe de Barcelona, i aquest va fer el mateix. Davant la perplexitat de tots els feligresos, els diputats de la Generalitat, Fontanella i els tres bisbes van abandonar la catedral per la porta de Sant Iu, acompanyats per un petit cos de guàrdia. Traspassada la porta, van girar a la dreta, seguint pel carrer dels Comtes, i es van dirigir tan ràpidament com van poder en direcció al Pla de Framenors, entre els estrets carrers de la ciutat. Els carrers estaven plens de gent en direcció al sud, a pas accelerat i armats amb pedrenyals i eines de treball. Arribant a la plaça de Sant Just, els esperava un dels homes de confiança del president Claris, que es va posar al costat dels diputats. Claris, tot observant l'ou com balla sobre la font que hi havia davant l'església, va agafar l'home del braç, tot indicant-lo que seguís caminant, i li va preguntar: «Com ha anat tot?» «El virrei ha deixat entrar els segadors, com no podia ser d'una altra manera, però ha posat oficials a les portes amb ordres expresses d'escorcollar-los per evitar que entressin a la ciutat armats. Pel que sembla, un d'aquests oficials s'havia salvat de la crema de l'hostal on va morir Montrodon i ha identificat un dels segadors com a responsable de la crema de l'hostal. A partir d'aquí, ha començat una baralla fins que l'oficial ha clavat un punyal al segador i l'ha mort», li va explicar l'home. «Desgraciat!», va exclamar Fontanella. «I després?» «El virrei només havia obert tres portes perquè només tenia guardes per tres portes», explicava l'home. «Els segadors s'han unit i han plantat cara a una guàrdia fins que els han mort a tots i han entrat en massa a la ciutat, disposats a fer justícia contra el virrei. Han avançat pel carrer Ample cantant i agrupant més gent que s'hi unia en sentir-los fins a ser davant del Palau dels Caral. Finalment, arribant al carrer Ample, els va sorprendre la gran quantitat de gent que s'observava en direcció a la dreta, cridant, cantant i llançant objectes en el que els va semblar una autèntica orgia revolucionària imparable. Cada cop amb més dificultat van anar avançant, fins que a la llunyania van observar que les garlandes del Palau dels Caral i els grans domassos amb el lleó daurat apunyalat cremaven pels quatre cantons. Afortunadament, el foc no va anar més enllà, però els revoltats no deixaven de llançar tota mena d'objectes i matèries pels quatre cantons de la façana, embrutant-la i senyalant-la com a refugi d'un traïdor a la pàtria. Només s'escoltava «Morin els traïdors» i «Visca la terra!», alternats amb grans cops i multitud de trets que els avalotats disparaven amb els seus pedrenyals en direcció a la finestra. Amb molta dificultat, els tres diputats, Fontanella i els bisbes, van arribar al Pla de Framenors, veient que hi havia unes 3.000 persones allà congregades absolutament fora de si, envaïdes per un sentiment de revolució triomfant que els feia actuar amb la seguretat típica d'aquell que té la victòria garantida. Veient l'estat d'agitació, els bisbes van decidir entrar al convent de Framenors mentre els diputats de la Generalitat i Fontanella intentaven contenir la turba. «Piqueu! Piqueu!», ordenava Flor d'Espina. Cada cop que Flor d'Espina repetia la paraula, un grup d'homes amb un ariet improvisat colpejaven la porta del palau amb més força, fent-la tremolar sencera. Claris va intentar posar-se davant i parlar amb Flor d'Espina i Llorenç Balcells, però aquests no s'havien adonat ni de la presència del president. «Pareu!», cridava el president sense poder fer-se escoltar. «Nosaltres no som violents, no som com ells. El virrei marxarà del Principat quan nosaltres diguem, però no li podem fer mal». Flor d'Espina va veure el president a la llunyania, però el soroll era tan aixordidor que no el podia entendre. Inesperadament, es va sentir una gran trompeta, provocant que tothom es girés en direcció a la porta del convent. Els frares carregaven una imatge de Crist i al davant, de forma cerimonial, els tres bisbes caminaven obrint pas com si es tractés d'una processó en direcció a l'altre cantó de la plaça. «Visca la fe catòlica!», va cridar un home. «Visca!», va cridar tota la resta. «Visca la Santa Mare Església!», va cridar un altre home. Els revoltats, tots ells fervent catòlics molt contents amb la posició de l'Església en els últims dies, s'agenollaven davant la presència del Senyor i obrien pas a la comitiva religiosa, de tal manera que només un minut després els tres bisbes s'havien col·locat davant de la porta del Palau dels Caral, impossibilitant que seguissin intentant esbotzar l'entrada i asserenar en els ànims. «Benvolguts compatriotes», va dir el bisbe de Barcelona estenent els braços. «Us domina la mateixa ira i odi que ha guiat els terços. On és el virrei?», va cridar un home. «Justícia!», va cridar un altre. «Déu farà justícia quan consideri oportú», li va respondre el bisbe. «Recordeu la paraula de la Bíblia. Guardeu-vos de fer la vostra justícia davant dels homes, perquè d'altra manera no tindreu recompensa del vostre pare, que és el cel. És la ira de Déu la que es revela des del cel contra la impietat i la injustícia de tots els homes que deturen la veritat. És cert i estic d'acord amb vosaltres que el virrei és responsable de l'heretgia i la crema de moltes esglésies, però no és menys cert que cap home ha estat investit per exercir la justícia divina. Si ens prenem la justícia per la nostra mà contra el virrei, serem tan heretges com ell. Confieu en nosaltres. Us garantim que avui el virrei abandonarà el principat, i jo us dic que el Pare Etern donarà el seu merescut quan ell consideri. Tingueu fe. Recordeu la paraula del Senyor. Benaventurats els que tenen fam i set de justícia, perquè ells seran sadollats. Deixeu que siguem nosaltres els que obrem per boca del Senyor com a representants del germen del regne de Déu a la terra. Confieu en l'Església. Què sou? Animals o fills de Déu? Quin és el vostre capità? Quina és vostra bandera? Flor d'Espina es va avançar amb un vel negre entre les mans. Es va posar davant dels tres bisbes i, tot assenyalant la imatge de Crist, va respondre: aquest és el nostre capità i aquesta és la nostra bandera. 10 segadors van agafar el Sant Crist en actitud cerimonial i el van cobrir amb un vel negre mentre la resta s'agenollava. El bisbe va estendre la mà dreta i l'esquerra i va dir: doncs si és així, jo us beneeixo, segadors. Avui és Corpus i si aquest és el vostre capità, venereu-lo. Demaneu-li a ell que faci justícia. Passegeu-lo per Barcelona implorant que dicti la sentència. Els segadors, més asserenats per les paraules del bisbe, es van dirigir cap a la Rambla carregant la imatge de Crist. Entre càntics de llibertat, amb l'asfalt en alt i acompanyats dels diputats de la Generalitat i el conseller en cap. De camí a la Rambla, Flor d'Espina i Llorenç Balcells discutien amb els tres diputats i Fontanilla sobre el que acabava de passar. La dignitat demana la sang dels traïdors, els deia Flor d'Espina, ofuscat. Si vessem una sola gota de sang, naixerà el caos a la ciutat i perdrem el control i el lideratge, li va dir Fontanella. No ens podem arriscar. En mor molts segadors, va cridar Flor d'Espina. I el virrei li va fer tallar el cap a un nen de 5 anys. Un nen de 5 anys, ull per ull i dent per dent. Josep, li va dir el president, si tot conclou com nosaltres esperem, avui el virrei i els jutges de l'audiència es veuran obligats a abandonar el principat. Però si hi ha sang, el rei no es quedarà quiet. Tenim l'oportunitat que la Generalitat assumeixi avui totes les facultats del poder i perquè això passi és de vital importància que mantinguem el control sobre la gent. Si hi ha sang, naixerà el caos i no tindrem oportunitat d'erigir-nos com a líders. Està clar? Passegeu el Sant Crist i crideu i canteu. Però no vull sang, entesos? Si hi ha sang, la Generalitat us destituirà de les vostres funcions. Com vos ordeneu, president, va dir Flor d'Espina, mossegant-se la llengua. Es van mirar en uns moments de tensió i els diputats i Fontanella van marxar a parlar amb el virrei. El diputat Tamarit, però, abans de marxar, va mirar Llorenç Balcells i a Flor d'Espina en actitud de compassió i els hi va dir: potser no podem vessar sang, però podem pagar amb la mateixa moneda a aquells que no han estat capaços de fer justícia contra els que han cremat les esglésies. Si cremar una església no és delicte, molt menys encara ho seria que es cremessin tots els béns d'aquells que consideren que no és delicte, no? Així, entonant la cançó de Flor d'Espina, però amb versos que relataven els fets ocorreguts en els últims mesos, els revoltats van començar a pujar per la Rambla, carregant el Sant Crist i alçant l'asfalt. Mentrestant, els diputats van decidir anar a trobar-se amb els tres bisbes, al convent de Sant Francesc, alhora que donaven l'ordre al governador d'armes de la ciutat perquè envies homes al Palau dels Caral per la guàrdia i seguretat del virrei. Un cop al Palau assegurat, al cap de mitja hora, més o menys, el cavaller Feliciano Ocellal es va presentar al convent amb una carta de Dalmau de Caral adreçada als diputats. El virrei, veient el que havia passat davant de casa seva i conscient que els revoltats encara eren dins la ciutat, es posava a disposició de Claris i la resta dels diputats perquè li aconsellessin què era el que havia de fer per la seva seguretat. Responeu-li que tenim una galera genovesa preparada al port que el traslladarà on s'excel·lència li ordeni. Quan el virrei ens digui, farem venir 50 cavallers i l'acompanyarem fins a la drassana per la muralla de Sant Francesc. Mitja hora després, el virrei va arribar amb cara de por i preocupació. Quasi sense mirar els diputats, Dalmau els va donar les gràcies i els diputats es van posar davant seu amb actitud serena, demostrant-li que li estaven oferint protecció, però contents de veure com el virrei es veia obligat a abandonar el principat. Sense més demora van pujar a la muralla de Sant Francesc en direcció a les drassanes, mentre el virrei, completament en silenci i perdut en els seus pensaments, recordava temorós la carta astral que en el seu dia li havien fet. Com a home supersticiós que era, va pensar que la carta astral deia que moriria entrant a la galera. Des que li havien fet aquella predicció astral, Dalmau s'havia negat a embarcar, però en aquella ocasió sabia que no tenia més alternativa que escapar per mar. Quan va arribar a la drassana, però, just quan estaven a punt de donar l'ordre a la galera perquè s'acostés, Dalmau de Queralt va començar a sentir com el seu cor accelerava les palpitacions i sentia que li faltava l'aire. El virrei va recolzar la mà a la paret, tot inclinant el cap, i va començar a respirar molt fort, amb la boca, com si li faltés l'aire. Al moment, uns quants cavallers es van acostar per ajudar-lo. «No puc embarcar! No puc!», repetia el virrei amb dificultats per respirar. De sobte, va començar a sentir una por indescriptible. No podia deixar d'imaginar la galera sobre el mar, i com més hi pensava, més li costava respirar, fins que va començar a plorar de forma irracional. Suava de forma exagerada, i cada cop li costava més respirar. Tenia la desagradable sensació que s'estava morint en aquell instant, i el terror s'havia apoderat d'ell. «Em moro! Em moro!», repetia amb dificultat. Uns quants homes li van acostar una cadira i el van fer seure, mentre un home l'agafava amb les dues mans pel cap i l'obligava a mirar-lo als ulls mentre li deia: «Mireu-me els ulls. Tranquil, no morireu». «No puc embarcar! No puc embarcar!», repetia Dalmau. «Tranquil», li deia l'home. «Respireu en profunditat com faig jo. Us sentireu millor». Tot seguit, un oficial de la Generalitat es va posar al costat del president Claris i, acostant-se a la seva orella, li va dir: «President, males notícies». El president va fer un senyal als altres diputats i a Fontanella. Es van enretirar un cantó i el president va dir: «Explica'ns, què ha passat?». Els segadors han tirat rambla amunt fins a l'alçada de Porta Ferrissa i quan han arribat just davant de la casa del magistrat Gabriel Barar han començat a cridar que el jutge de l'audiència era un traïdor, explicava l'home. El cas és que han entrat a la casa i han llançat tots els seus mobles per la finestra. «I Barar? Li han fet mal?», va preguntar a Fontanella. «No hi era», va contestar l'home, «però han regirat la casa i ho han cremat tot. I han fet el mateix a les cases dels magistrats Rafael Puig i Garau de Guardiola». «Però ha pres mal algú?», va preguntar a Fontanella. «No», va respondre l'home, «de moment no. Ara som camí al carrer dels Àngels a fer el mateix amb la casa del marquès de Villafranca», els va explicar l'home. «Hem d'anar a posar pau», va dir el president. Alarmats pel que estava passant, els diputats es van dirigir vers la casa del marquès tan ràpidament com van poder. Arribant quasi al capdamunt de la Rambla, van observar que, allà enmig, hi havia una gran foguera cremant tota mena de roba i objectes. Arcamises, cadires, caixes, bufets de noguer, mobles d'aram, tapissos, sedes, llits daurats, roba de lli i llana, taules, armaris, quadres i fins i tot carruatges. Observant els carros, el president es va adonar que hi havia dues tartanes i un gran carruatge daurat de quatre rodes que cremava amb una virulència esgarrifosa. Claris s'hi va fixar, i sobre el carruatge, per la part de darrere, li va semblar veure l'escut d'armes dels Álvarez de Toledo, marquesos de Villafranca del Bierzo. Mentre observaven astorats la virulència del foc, van començar a sentir trets, un darrere l'altre. A l'instant es van posar a córrer pel carrer dels Àngels. El carrer estava absolutament ple de gent davant la casa del marquès, llançant tota mena d'objectes a la façana i intentant entrar, alhora que els criats del marquès disparaven a discreció, morts de por, malferint i matant a diversos segadors. De sobte, provenents de la Rambla, van arribar diversos consellers del Consell de Cent, muntats a cavall per intentar dissipar la turba, amb tan mala sort que el conseller Terç va caure del cavall alhora que sonava un tret. «Han mort un conseller barceloní! Han mort un conseller!», va cridar un segador. Al moment, la turba va enfollir i mentre el president Claris s'agenollava per observar l'estat del conseller, la gent de la terra va esbotzar la porta amb èxit. Van entrar a la casa del marquès amb set de venjança i hi van calar foc. «Han mort un conseller!», cridava la gent. Encara agenollat, Claris va observar que el conseller Terç havia perdut el coneixement, però respirava. El president li palpava la roba intentant veure per on l'havien disparat, però no veia res. Passats 5 minuts, el conseller va tornar en si i semblava que estava sa i estalvi. Simplement havia caigut del cavall. Al moment, el president es va alçar i va començar a cridar que el conseller era viu i que estava bé, però ja era massa tard. La gent cridava i cantava i ningú va advertir què deia el president. A més, la notícia de la mort del conseller Terç s'havia fet sentir pels quatre cantons i en qüestió de minuts van començar a arribar barcelonins a sumar-se a la revolta. Farts de totes les penúries que havien patit i disposats a fer justícia per acabar amb aquella tirania. Els criats del marquès de Villafranca, veient que el foc escalava l'edifici a gran velocitat, van pujar cap a la teulada i van intentar escapar cap al convent que havia al costat, intentant no ser vistos. Quan els revoltats van veure que passaven cap al convent des de la teulada, van centrar els seus objectius en entrar al convent. Després d'estar 10 minuts picant a la porta amb violència, aquesta es va desplomar i la gent de la terra va entrar al convent. Buscant per tot arreu i mirant per tots els racons, van trobar els criats, amagats en una capella de l'església. Sense més, van ser passats a sang amb els punyals i les falçs, mentre les monges demanaven clemència i resaven. A l'instant, un segador va parar atenció en una de les monges. La dona tenia amples espatlles, gran panxa i, a diferència de les altres, estava amagada en un racó, tremolant. El segador s'hi va acostar per asserenar-la, li va tocar l'espatlla i, quan es va girar, el segador la va mirar, veient que era un home. L'home vestit de monja el va mirar, empassant-se la saliva. El segador va somriure i va cridar: «Gabriel Barar, el jutge de l'audiència va vestit de monja!» Al moment, un seguit d'homes es van acostar al magistrat, acorralant-lo a la paret i rient-se d'ell. Quan el jutge va tocar la paret amb l'esquena, va tancar els ulls, i només uns instants després, la turba es va balançar contra ell amb l'asfalt en alt i el van degollar. Mentrestant, el virrei seguia les drassanes, amb totes les portes tancades i protegit per més de 50 cavallers que, amb gran esforç, havien aconseguit asserenar-lo una mica. Els tres bisbes, asseguts al costat de Dalmau, feia mitja hora que havien arribat per beneir el virrei i assegurar-li que Déu el protegiria sobre la galera, que no tingués por ni es deixés endur per les herètiques prediccions d'un mag estafador. Finalment, quan Dalmau es va sentir refet d'aquell succés, es va alçar de la cadira disposat a seguir el seu camí, ajudats de diversos homes que l'agafaven dels braços i conscient que, si no embarcava, per molt temor que li tingués a la mar, moriria de forma imminent. Però només uns moments després, quan Dalmau no havia fet ni 10 passes, de sobte es va començar a escoltar un xiu-xiueig que ressonava pels sostres i les parets de les drassanes. Tots els allà presents es van sumir en silenci mentre es miraven. El xiu-xiueig cada cop sonava més a prop i cada segon es podia escoltar millor. Semblaven milers de persones cantant una cançó que cada cop sonava més fort. «Heu de marxar, com més aviat millor», va dir el bisbe de Barcelona al virrei. El virrei, escoltant que els revoltats es trobaven ja picant la porta de forma violenta, es va vestir amb aquella roba i va fugir amb el seu majordom i 7 cavallers cap al baluard del rei. Per sorpresa, però, just quan havien arribat fins a la part enderrocada del baluard del rei i sortien per la part de Sant Bertran, la porta va cedir i els segadors van començar a entrar en massa a les drassanes. Els cavallers disparaven els seus arcabussos tan ràpid com podien, fent caure molts segadors, però aquests eren tants i entraven amb una virulència tal que, en qüestió d'un minut, van quedar desarmats i a mercè de la turba. Els revoltats van escorcollar l'edifici sencer a la cerca del virrei, fins que un segador va veure homes corrents en direcció al port mentre costava una galera. Immediatament, per ordres directes de Flor d'Espina, diversos segadors armats van pujar a la Torre de les Puces i van començar a disparar amb mosquetons a la galera per evitar que s'acostés, mentre Llorenç i un grup d'homes més escalaven pel baluard del rei disposats a perseguir el virrei per donar-li el final que es mereixia. La galera, veient-se atacada, va virar a l'esquerra i es va dirigir a la zona del Morrot, on ja no arribarien les bales des de la Torre de les Puces. El virrei i els seus homes, veient que la galera es dirigia al Morrot, van virar a la dreta i es van posar a córrer tan ràpid com podien, havent d'esquivar pedres i roques caigudes des de l'empinada vessant de la muntanya de Montjuïc. El virrei, que no corria des que era un nen i no estava acostumat a l'esforç físic, es bufegava de tal manera que semblava que havia de caure en qualsevol moment. «Només queden uns minuts, excel·lència», va dir-li un cavaller, per asserenar-lo. Dalmau el va mirar i per sorpresa es va sentir un tret. L'home va tremolar sencer tot obrint els ulls i al moment va caure a terra sagnant. Llavors el virrei va veure venir la turba disparant i, fent un esforç titànic, es va posar a córrer mentre els 6 cavallers el cobrien dels trets. Empès per la por, es va posar a córrer com mai havia fet, veient que cada cop estava més proper a la galera, alhora que els trets no cessaven. Va girar el cap endarrere en un acte reflex i va veure que ja només el protegien 2 cavallers. Va escopir tot esbufegant i va fer l'últim esforç, mentre va veure com la galera s'aturava vora un penya-segat i com desplegava una passarel·la. Faltaven només uns segons, i el virrei corria ja sense mirar enrere. A punt de caure desmaiat, va veure com des de la galera l'animaven a córrer. Faltaven només unes passes. Va fer un últim esforç i, quan ja semblava que hi arribava, just quan va posar el peu sobre la passarel·la de fusta, va sentir com una cosa se li clavava a l'espatlla i el feia caure enrere. Amb un dolor indescriptible a l'espatlla i tombat de cara amunt sobre l'incòmode terra, Dalmau va veure com un segador s'acostava. Agafava la falç que li havia clavat a l'espatlla esquerra, es girava en direcció a la turba i cridava: «És ell, senyor! El virrei!» Només un instant després, Dalmau va veure aparèixer el rostre de Llorenç Balcells. Aquest es va posar de genoll davant del Mau i li va dir: «Vos vau fer violar la meva germana. Vos vau matar el meu germà. Vos vau donar l'ordre de matar el meu nebot». Dalmau li va somriure i, conscient que aquelles serien les seves últimes paraules, li va dir: «La mala herba s'ha d'arrencar d'arrel», li va picar l'ullet en to de sorna. «Abans de morir el teu germà va plorar com una nena». Es va posar a riure. «Cremareu a l'infern per tota l'eternitat», li va dir Llorenç, irat. «Com la puta de ta germana», li va dir Dalmau per enfurismar-lo. Llorenç el mirava fixament sense dir res, de forma penetrant, amb la mandíbula marcada, estrenyent les dents i respirant molt profundament. A continuació, va desenvainar el punyal de forma cerimonial, mentre de fons s'escoltava una multitud acostant-se i cridant «bon cop de fals». Llorenç va agafar aire amb intensitat i al moment va fer un ràpid moviment amb el punyal sobre la gola del virrei. Dalmau va començar a tremolar entre espasmes mentre es dessagnava, alhora que Llorenç s'alçava i arribaven 10 segadors que, abraonant-se sobre el cos del virrei, van començar a clavar-li les falçs per tot el cos. Uns minuts després, arribant a l'hora de la processó de Corpus, els segadors van entrar pel sud de la Rambla carregant el cadàver del virrei, tot clavat en falç sobre una estructura de fusta, mentre la multitud s'acostava, cantant eufòrica per haver fet justícia contra el tirà. A mesura que els segadors avançaven, la gent s'unia a aquella macabra processó, carregats amb les figures d'imatgeria festiva que sempre participaven en la processó. Rere el cos del virrei, els seguien els gegants, carregats pels bastaixos, l'àguila de Barcelona, el lleó, la vibra, el drac, la mulassa, desenes de capgrossos, cavallets cotoners i una cucafera, animats per instruments de vent i fusta de xeremia que acompanyaven la cançó que, un cop rere l'altre, cantaven els segadors. Una cançó que, prenent com a referència la melodia bandolera de Flor d'Espina, relatava els fets ocorreguts en els últims mesos. «Catalunya, comtat gran, qui t'ha vist tan rica i plena? Ara el rei Nostre Senyor declarada ens té la guerra. El gran comte d'Olivar sempre li burxa l'orella. Ara és l'hora, nostre rei, ara és hora que fem guerra. Contra tots els catalans ja veieu quina n'han feta. Seguiren viles i llocs fins al lloc de Riu d'Arenes. N'han cremat un sagrat lloc que Santa Coloma es deia. Cremen Albes i Casulles, cremen Calces i Patenes, i el Santíssim Sagrament elevat sia per sempre. Mataren un sacerdot mentre que la missa deia. Mataren un cavaller a la porta de l'església, Don Lluís de Furrià, i els àngels li fan gran festa. Del pa que no n'era blanc deien que era massa negre, i el donaven als cavalls sols per assolar la terra. Del vi que no n'era bo n'engegaven les aixetes i el tiraven pels carrers sols per regar la terra. En presència dels parents deshonraven les donzelles i mataven els seus pares si de mal donaven queixa. Donaren part al virrei del mal que aquells soldats feien. Llicència els he donat jo, molta més se'n poden prendre. En vista de tot això, s'ha esvalotat la terra. Entraren a Barcelona 1.000 persones forasteres. Entren com a segadors, com érem en temps de sega. De 3 guàrdies que n'hi ha, ja n'han mort a la primera. No mataren el virrei entrant a la galera. Mataren els diputats i els jutges de l'audiència. Anaren a la presó, donen llibertat als presos. El bisbe els va penair amb la mà dreta i l'esquerra. On és vostre capità? On és vostra bandera? Varen treure el bon Jesús, tot cobert amb un vel negre. Aquí és nostre capità. Aquesta és nostra bandera. A les armes catalans que ens han declarat la guerra. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Ara és hora, segadors. Ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny, esmolem ben bé les eines. Bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Que tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or quan convé seguem cadenes. Temps de sega, de Magí, Balcells i Balcells.